Punt de motor en motociclisme. Avui acaba el Mundial en MotoGP amb el Gran Premi de la Comunitat Valenciana en MotoGP, com dèiem, el mallorquí Jorge Lorenzo podria acabar subcampió. La carrera començarà a les dues.
Acabem amb la mirada posada en el termòmetre. Ara mateix tenim 19 graus a Inca, 18 a la Mola Formentera, on ara mateix plou, i 18 graus també a Ciutadella. I d'així arribem a les 11 i 4 minuts. Tornem a més notícies d'aquí una hora. Ara continua la bàmbola.
Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Continuem girant la bàmbola.
Bé, han deixat la classe de Zumba i ara anant cap a la classe de Pilates. Aquí a la bàmbola amb una autèntica entrevista de luxe. Senyores i senyors, amb tots vostès, Maribel Sancho. I dos i amics, avui visita la bàmbola de Maribel Sancho, que és la directora del Teatre d'Artà, un espai escènic meravellós i que ja fa molt d'anys que fan molt bona feina. Han de dir que enguany celebren la novena edició de School Days Festival. Lo primer és donar-vos enhorabona, Maribel, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Molt bon dia, Maribel. Enhorabona per aquesta novena edició de School Days Festival.
Perquè moltes gràcies.
Arribar a una novena edició en sostén que corren, no corren tiempos buenos para la lírica, és d'enhorabona. Com ho aconseguiu, fill meu?
Bé, pues fent molta de feina, xerrant molt, cercant subvencions i, bueno, intentant de qualque manera no defallir, com diuen, no? Fer feina perquè els festivals d'aquest d'art escènic no se perdin. I bé, aquest any ho hem aconseguit amb més poc pressupost, com sempre, anant reduint el pressupost, però nosaltres intentem que això no se conegui molt i que l'espectador pues, no ho noti.
Una cosa, Maribel, molta gent mos està escoltant des de Menorca, Arbissa, Formentera i de Mallorca, i per ventura diuen, Cool Days Festival, què és això? Què és Cool Days Festival?
Bé, el Cool Days Festival va néixer fa 9 anys com una iniciativa un poc pionera del Teatre d'Artà. La nostra idea, el nostre objectiu era fer uns dies frescs, Cool Days Festival són dies frescs, dies diferents, on hi hagués una programació un poc puntera i alternativa d'espectacles que no fossin molt coneguts i donar un poc, era com obrir una porta també a espectacles alternatius, això és la paraula, alternatius diferents, que fos un parell de dies, un canvi en la programació ordinària del nostre teatre. Així un poc va néixer la idea. També he de dir que School Days ha anat canviant de dates per diferents causes. Nosaltres vam començar, la primera edició era a final d'abril, principi de maig.
Sí.
Era com un encetar la primavera, però clar, llavors es va passar que la mostra de teatre escolar dels nins va créixer moltíssim i només podien les escoles abril, maig, juny i un poc van haver de desplaçar el School Days Festival cap a la tardor.
I de mira, a vegades no hi ha mal que por bien no venga, eh? Com em dic fa una estona. Jo crec que és molt important perquè en School Days Festival ha passat moltíssim de gent, moltíssim d'artistes i sobretot artistes com en Manel, en Mishima, Rusian Ren, Nacho Vegas. Man, me vols explicar com aconseguiu preparar aquests cartells?
Bé, fent molta feina, com tu saps, aquestes coses és una... cada dia un poquet, fent gestions, també tenim en Joan Matamades, que és el director del nostre festival, és una persona que també té molt de contactes, que cada any intenta superar-se en sa proposta de programació, i un poc sa feina conjunta i coordinada de sa gerència i sa direcció artística fa que aquesta gent, que també és vera que el primer any mos va costar més, com tu saps, sempre encetar coses perquè ningú les coneix costa més, però una vegada que el primer any i el segon va anar bé, va tenir una certa repercussió mediàtica, recordo per exemple l'any que van dur Coco Rossi, clar, la gent comença a conèixer el festival i quan les toques a la porta veig, ah sí, el festival aquest de Retà que se fa alternatiu, i ja tenim una mica més de facilitat. També hem de dir que entre cometes aquesta feina ens ha duit moltes de vegades a donar la possibilitat a artistes joves, jo vull recordar per exemple L.A., que va venir a una de les primeres edicions quan encara no el coneixia ningú, i mira, ara aquí a Bonès, jo no vull dir que el nostre festival el donés a conèixer ni molt manco, però sí que he de dir que nosaltres hem estat com a pioners en dos grups que nosaltres veiem que tenien un possible potencial i que en el final s'ha demostrat que així era,
que
perquè han triomfat.
Exacte, bé, és que ho duit el gran Manel.
Sí,
vull dir, és que, no, és que els vostres cartells, mira, en aquest moment teniu circ acrobàtic, teatre pur i dur, dansa, claqué, percussió corporal, teatre gestual, i tot això en lo millor de lo millor que hi ha en aquest moment des d'un punt de vista alternatiu. Des dels espectacles d'enguany, jo sé que ara te posaré en un moment difícil, Maribel, no ho faig aposta, però de tots els espectacles, de Do Not Disturb, de Jo de Major Vull Ser Fermín Jiménez, de Low Land, La Vida Rima, Clochard, en quin te pot quedar? En quin te quedes tu, particularment?
Bé, com te dius, ara me poses amb un carreró estret.
Amb un compromís, ja ho sé que te poses amb un compromís. Però...
perquè, clar, la veritat és que cada espectacle té aquell puntet que enganxa.
Teniu un cartell
molt diferent.
Exacte, molt variat. Vull dir que sí. Des de circ acrobàtic fins a teatre gestual, claqué, percussió, dansa, de tot.
Sí, és que clar, nosaltres intentant que en pocs dies hi hagi un espectacle que pugui enganxar a diferents públics. Per exemple, el d'avui enganxa...
Avui, això és important, familiar. Això és important, sí. Perquè avui comença el School Days Festival Norvera.
Sí, és avui.
A les 7:30 de l'hora baixa, sí. Amb un espectacle que és Do Not Disturb, que és No Molestar, que és circ acrobàtic, el que tu deies, sí. Espectacle familiar.
Sí, aquest espectacle ja el recomanaria moltíssim, és un espectacle per tots els públics, està dirigit per la Rosa Díaz, va ser Premi Nacional de Teatre per la Joventut i la Infància l'any 2011, és d'una companyia que es diu Vai Ben Circo, i és un espectacle que combina moltíssim jugant la escenografia, amb l'acrobàcia, que té un ritme molt especial i que, mira, nosaltres vàrem fer com una mica d'experiència de projectar un trosset de l'espectacle a una classe de segon o tercer d'ESO, tercer d'ESO crec que era, i els al·lots tots van dir, no, nosaltres vendrem, és que això és una passada, és que és una passada. Clar, això és el que intentem en el festival, és intentar dur un espectacle per tots els públics, sempre duim un espectacle de dansa, perquè creiem que és una de les arts que sempre costa més programar, que té més poc públic,
sí.
I que nosaltres intentem potenciar a tope. Aquest cap de setmana tenim, bé, dins d'School Days i abans i després hem muntat tallers de dansa, per exemple, la Lota que ve a fer l'Oland la Rosa, pues també després fa un taller, i llavors també sempre duim un espectacle que monta, crec que enguany tal vegada la gent dirà, i és gran concert d'School Days aquest any, no hi és per una senzilla raó, perquè molt poc abans de començar School Days van tenir el que era Pegasus,
sí.
Que ja era com a dins School Days, a l'entrada dins School Days Festival, i per això, i també perquè no hem trobat enguany aquell músic que dius, a veure, aquest, i com que teníem Pegasus, hem optat per dur el tema de la Camus Band de La Vida Ritme, que també,
sí.
És un espectacle de claqué i percussió corporal.
És fantàstic aquest espectacle. Jo l'he vist a Barcelona i la gent que no l'hagi vist, jo li recomano que dia 23 de novembre a les 7:30 se presenti en el Teatre d'Artàvora de La Vida Ritme, perquè és espectacular. Anem a veure. Queden entrades per veure baixa?
Sí.
Molt bé.
Tenim 460 localitats i que...
Molt bé. A veure baixa, el circ acrobàtic Do Not Disturb a les 7:30. Què ha de fer la gent per venir a aconseguir entrades?
No, basta que telefonin, si són gent de fora i d'Artà mateix igualment, basta que telefonin en el 971-82-9700
971
i reservin.
Tornant a repetir, 971
82
82
97
97
00 i que reservin l'entrada per avui vespre.
Molt bé, i de moltíssimes gràcies, Maribel, ha estat un autèntic plaer per parlar amb tu. Una Maribel Sancho, que és la directora del Teatre d'Artà, ha estat parlant amb nosaltres d'aquest Cool Days Festival que fa 9 anys que des d'Artà l'estan organitzant i celebrant. Jo crec que se mereixen un 10, fa una estona que xerraven de donar 10s, sí, perquè en els temps que corren, com he dit fa un moment, no són buenos tiempos per a la lírica, aconseguir 9 anys d'un festival és una passada. Enhorabona, reina, enhorabona a tu i a tot el teu equip.
Moltíssimes de gràcies a vosaltres també per l'oportunitat que m'heu donat sempre des dels vostres mitjans d'IV3 de poder donar a conèixer la nostra programació, i en aquest cas també molt especialment per donar a conèixer aquest festival i el fet de que la gent de tot Mallorca veurem si també s'animen a un dels espectacles o tal vegada, perquè no a tots, pues venen i profiten de conèixer una mica més Artà.
Així m'agrada. Artà és un lloc preciós, està una regió preciosa, una part de Mallorca molt hermosa, i hi ha bones carreteres, Maribel, i en mitjora ets Artà, com aquell que diu, eh?
Sí, la veritat és que ara és molt fàcil.
Ara no hi ha mai ha hagut distàncies a les Balears, però ara molt manco, ara molt manco, hi ha bones carreteres. Moltes gràcies, Maribel, ja sap que IV3 és que vostra, IV3, tu has dit que mos donaves moltes gràcies per informar sobre aquesta feina d'IV3, jo crec que és la nostra feina, i gràcies a tu per entrar en directe, molt amable, i molta sort amb aquest Cool Day Festival, que estarà en marxa fins dia 14 de desembre. Molt, en teatre hi ve molta merda, però
molta
és així.
Molta merda.
Exacte, vida. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Adéu.
Adéu, bon dia.
I després de parlar amb Maribel Sancho, director del Teatre d'Artà i del School Day Festival, Monanama, publicitat.
La bàmbola.
Escoltes IV3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. IV3 Ràdio. El sents?
Vestido.
Sí.
Banquete.
Reservado.
Flores.
Sí.
Alianzas.
Aquí.
Novios, si queréis que el día de vuestra boda sea perfecto, tenéis una cita con Nupcial. Desde el próximo viernes 14 al 16 de noviembre en el recinto ferial Palma Arena.
Y no os podéis perder los desfiles. El sábado a las 12:30 y 6:30. El domingo a las 12:30 y a las 5. Nupcial. Organiza Gobierno de las Islas Baleares.
La campanya de vacunació de la grip ja està en marxa. Per responsabilitat, si ets personal sanitari, major de 65 anys, malalt crònic, estàs embarassada o fas feina en serveis essencials, vacuna't. Amb la prevenció, tu guanyes. Consulta el teu metge o telefona al 061. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a diumenge, desperta't i comença el dia amb IV3 Ràdio. Bon dia, Balears, el millor remei contra la son. Bon dia, Balears, fes el primer cafè del dia al ritme de la ràdio autonòmica. De bon dematí, bon dia, Balears. Demà a les 6 del matí. IV3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IV3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
Trob que diumenge Sergi hauríem de començar a fer qualque cosa.
Jo crec que sí, no? Podríem fer, no sé, un programa així més poliesportiu, no?
Sí, amb més padel.
Més bàsquet.
Amb més volei.
Amb més futbol sala.
Més coses, crec jo, més.
També més natació.
Amb més motor.
Més triuisme.
Més triatló.
Alerta, ja està.
Diumenges, més esport.
A IV3 Ràdio, més esport. Cada diumenge, de 12 a 2 del migdia, amb Sergi Requeni.
Ah, i també futbol.
IV3 Ràdio. A internet, www.ivetresradio.com.
La sents?
Continuam girant la bàmbola.
No me digueu que el programa avui de la Bàmbola no té una part musical fantàstica, eh? Enhorabona a en Xavi Fullana, productor, i a en Luis Menéndez, que és el nostre toque botons, que avui ho encerten, sempre ho encerten, però avui... Oi, Luis, estàs... Bueno, te ha tocado el dedo de Dios hoy a ti, eh? De buena mañana, Dios ha hecho desde el cielo, ¡ting! Y te ha dado el don de la música, avui, que preciós. Bona genteta, a la Bàmbola, continuem. Hem tingut molt bones entrevistes fins ara. Hem parlat amb en Joan Laine, d'Escola Ciutat de Mallorca, amb en Vicente Bausà, de l'ONG Más que Música. Hem parlat amb Maribel Sancho, directora del Teatre d'Artà. I ara tornem a les entrevistes, però tornem amb una altra entrevista de superluxe. Senyores i senyors, amb tots vostès, don Luis Piedrahita. I de sí, bamboleros, tenim nosaltres avui en Luis Piedrahita, o millor dit, a don Luis Piedrahita. Muy buenos días, Luis.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy contentos de que estés aquí en la Bámbola, porque, vamos a ver, tú ya debes estar en Mallorca o punto de aterrizar, porque...
Estoy ya a punto.
A punto, porque esta tarde a las 7 de la tarde estás en el Auditorium de Palma, ¿verdad?
Así es. Ahí os espero a todos con el corazón abierto y los brazos latiendo.
Tuvimos la suerte de poderte entrevistar en tu anterior visita a las islas, y la verdad es que... Tengo que decirte que es un auténtico placer volverte a tener aquí en el programa La Bámbola. Porque esta vez es para recordarnos a todos, como hemos dicho hace un momentito, que a las 7 presentas tu espectáculo El castellano es un idioma. Lo hable. ¿Es así?
Así es.
Y vamos a ver, ¿cómo diríamos en Mallorca? Danos un dedito de miel del espectáculo.
Bueno, yo garantizo que todo aquel que venga saldrá mejor de lo que entró. Yo voy a hacer un monólogo acerca de objetos pequeños, haré reflexiones acerca de esas pequeñas cosas, acerca de las que nadie piensa, y demostrando que esas pequeñas cosas son las que hacen de la vida algo realmente grande. Y jugaré con las palabras, por eso el título del show, El castellano es un idioma loable, lo hable quien lo hable. Ahí bucearemos en juegos de palabras, ludolenguaje, pero... En un momento del show, yo dejaré de jugar con mis palabras para jugar con las del público. Me explico. Uh-huh. Desde el principio, desde que la gente empieza a entrar en el teatro, en la boca del escenario habrá una caja. Una caja de cartón, y la gente se puede acercar allí, apuntar una pregunta, una palabra, lo que ellos quieran. Lo depositan en la caja, y en un momento determinado del show, yo agarro esa caja y empiezo a improvisar un monólogo con todo lo que el público haya dejado allí.
La verdad es que, bueno, cada vez tengo más ganas de que sea a las 7 de la tarde para venir a verte.
Bueno, pues ahí estaré esperándote.
Tú hablas de cosas insignificantes, ¿no?
Sí.
Bueno, no es que sean insignificantes, que a veces nos parecen insignificantes.
Sí, cosas de las que la gente
pasa,
no suele hablar.
Y pasan muy desapercibidas.
O a las que no se les suele dar importancia.
Claro, pasan desapercibidas. ¿Y cuál de estas cosas... tú destacarías como cosas insignificantes?
Bueno, pues mira, hablaremos de las plantas de interior, hablaremos de los tatuajes, hablaremos de las señales de tráfico, de las aceitunas, de los villancicos, de qué más. No quiero desvelar sorpresas, pero también
hay
algunos clásicos de los que la gente me suele pedir, sino a la salida del show me dicen, no has hablado de esto, no has hablado de tal. Pues también, como el público puede hacer peticiones, pues se hablará de lo que quiera el público, de muchísimas cosas, todas pequeñitas, todas insignificantes. Hablaremos del tiempo, que eso la gente no sabe muy bien lo que es. Hablaremos del tiempo, muchísimas cosas.
Una cosa, Luis, a mí hay una frase tuya que me encanta, que dices que cuando hacemos humor es una cosa muy parecida a cómo se besan los erizos, es decir, muy despacito.
Sí, ese es el tipo de humor que a mí me gusta hacer. A mí me gusta hacer el humor como se besan los erizos, muy despacito. Que haya tiempo para pensar, uh-huh, lo que se ha escuchado, no solo tiempo para pensar, sino que luego dure mucho tiempo en la cabeza lo que la gente escucha. Porque hay no sé, humor que tú lo ríes y ¿sí? al segundo se te ha olvidado. Y dices, lo he reído, pero es como cuando te hacen cosquillas. Bueno, pues ya está. En cuanto dejan de hacértelo, te ha pasado. Sí. Decía Javier Crae una cosa muy interesante. Hay humoristas que los escuchas, te ríes, pero luego sales del teatro y casi como que te avergüenzas de lo que te habías reído. Y luego hay humoristas de los que te sientes orgulloso de haber compartido ese mensaje o esa idea que el humorista planteaba o proponía. Yo intento, o aspiro, o me gustaría que la gente cuando ría en mi espectáculo, sí, a la salida, esa broma les quede en la boca como el sabor del buen jamón o del buen vino durante mucho tiempo y que se sientan orgullosos de haber compartido las ideas, los chistecillos, las bromas y los chascarrillos que allí hemos sembrado.
Mira, Luis, hay una cosa que me gusta mucho de ti como humorista, es que nos hace reír siempre con un humor blanco, sin necesidad de insultar, de faltar, que, como bien sabrás, muchas veces es un recurso muy fácil para conseguir una risa. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, pero tampoco creo que sea fácil, ¿eh? Yo creo que el humor blanco puede ser fácil o difícil, y el humor más beligerante y más insultante también puede ser fácil o difícil. Uh-huh. Ambos, hacerlos bien es difícil, y ambos, en ambos casos, hacerlo mal es fácil. Yo creo que hay un humor más beligerante, más combativo, más de denuncia explícita, que es necesario y que hay mucha gente que lo hace muy bien y me encanta y me alegra. Y luego hay otro humor que va por otro derrotero, por un derrotero más de la imaginación, una reivindicación más sutil, soterrada, porque reivindica un mundo poético, es una reivindicación más sutil, no tan explícita. Creo que los dos son necesarios, el humor del insulto con ingenio y el humor de la reflexión de la imaginación, surrealista, ingeniosa. Yo me he dedicado al que me dedico porque en el otro ya había mucha gente. En el otro ya había mucha gente.
Estoy
y
de acuerdo.
Es un sitio en el que y la charca esta del humor surrealista o del humor poético es menos transitada.
No, yo personalmente creo que has entrado dentro de una línea del humor, dentro de una línea que muy poca gente ha entrado. Yo creo que eres único en cierta manera.
Sin embargo, yo creo que no. Creo que tradicionalmente España hacía este humor. Y Gómez de la Serna hacía este tipo de humor.
Claro,
Gira,
pero
hacía este tipo de humor.
Sí.
Tono, Miura, la gente de la Codorniz.
Claro, claro, pero yo me refiero a actualmente.
Bueno, actualmente sí, porque actualmente hemos sido muy invadidos por los estándares americanos, por el
claro,
stand-up y por estas cosas que están muy bien, ¿eh? Ya te digo que son necesarios, incluso te diría que en esta época de crisis
más todavía
son imprescindibles. Tiene que haber gente como Lenny Bruce, gente como este tipo de humor más cáustico, más sarcástico, uh-huh, y reivindicativo, combativo, y pero bueno, no debemos olvidarnos de que también es necesario saber por qué luchamos y saber qué son las cosas que valen la pena, cuáles son las cosas que valen la pena en la vida.
Efectivamente. Luis, vamos a ver, además de tu espectáculo, acabas de presentar un nuevo libro que, vamos, estoy seguro que nos hará pasar muy buenos ratos, que se llama A mí este siglo se me está haciendo largo.
Sí.
Creo que mucha gente estará de acuerdo contigo. Yo mismo, ¿eh?
Acaba de salir ahora mismito.
Ahora mismito.
No hace ni una semana. Yo lo entregué a los talleres gráficos de Editorial Planeta ya hace unos meses, y ahora acaba de salir de ese útero mecánico que son los talleres gráficos de la editorial. Está todavía calentito y oliendo a tintas, y llora cuando lo releo, porque me acaban de dar hace muy poco el ejemplar. Lo releo y me encanta. Fíjate que yo ya me sé los chistes porque los escribí, pero de verdad que me sorprende. Me sorprende lo bien que ha quedado. Creo que sin duda es el que está mejor escrito y más divertido de todos. Lo que no tiene es la novedad, porque es ya el sexto libro que escribo de monólogos.
Ajá.
40 monólogos de cosas pequeñas. Ese desafío, ese reto ya lo había hecho en los anteriores. Pero creo que en lo que a risas y a gracia y a excusas para pensar un poquito y a reflexiones refiere, este creo que es el que está más mejor, más preñadito.
Oye, una pregunta. ¿Nos podrías dar algún consejo para que este siglo nos pase más rápido?
Sí, mira, el primero es esta tarde a las 7 ir al auditorio.
me encanta.
Van a pasar volando.
Me encanta, tienes toda la razón. Oye, en esta ocasión creo que te has inspirado, como tú has dicho, en cosas pequeñas, igual que en tus espectáculos, ¿no? Sí. A mí me hace mucha gracia en este sexto libro, como tú dices, que te hagas preguntas de cosas como estamos hablando hasta ahora, de cosas insignificantes, cosas que a la gente de la calle, no nos preguntamos, ¿eh? Como por ejemplo, ¿cuándo hay que lavar un pijama?
Sí.
¿Dónde viven las plantas de interior, como tú has dicho hace un ratito?
Claro, ¿Dónde viven?
¿Dónde viven? Porque... Este me encanta, dice, una pregunta que te hace, dices, Dios hizo el mundo en 7 días, y se nota.
Sí, bueno, eso no es una pregunta, es un enunciado.
Es un enunciado, efectivamente.
Pero sí que es cierto, esos son títulos de los libros anteriores. Los libros anteriores se llamaban Un cacahuete flotando en una piscina.
Exactamente.
Sigue siendo un fruto seco, Cada cuánto hay que echar a lavar un pijama.
Exacto.
Dios hizo el mundo en 7 días y se nota, y por qué los mayores construyen los columpios siempre
encima de un charco.
Y el castellano es un idioma loable quien lo hable. Un libro que coincide en título nada más con este show que presentamos hoy en el auditorio.
Vamos a ver, una cosa, volviendo a tu libro, al último, yo creo que tienes toda la razón cuando hablas de las salas de espera. Porque una sala de espera sin sus respectivas revistas o periódicos no es una sala de espera.
Lo que no sé yo es a qué esperan para cambiarlas, porque yo he estado en salas de espera de médicos, mira, había interviews de cuando aún no se había inventado la silicona allí. He visto en algunas salas de espera revistas con el precio todavía en pesetas, ponía PVP 75 pesetas. Una tele indiscreta he llegado yo a ver en la sala del dentista.
Oye, ¿cuál sería tu sala de espera perfecta?
Las salas de esperas perfectas, a mí me gustan mucho, me hacen mucha gracia las de los aviones, porque allí estás esa especie de sala de embarque, que es como un purgatorio, donde todavía no vas al cielo, pero falta un poco para el infierno, y estás ahí, y de repente llaman por clases, fíjate tú qué clasista, dice, por favor, los clientes de... oro, plata, tarjeta, zafiro, rubí o diamante. Y dices, pero santo Dios, si vamos para ir todos sentados en un silloncito, en los mismos 10 metros, comiendo en un plato de plástico, hay demasiadas clases, ¿no? Me parece a mí en ese... tarjeta, zafiro, diamante. ¿Es realmente eso qué superpoderes te da? Tú puedes elegir a un... pasajero y tirarlo por la ventana, algo, porque es que es muy clasista.
Ahora mismo
me hace mucha gracia cuando veo eso y se levanta gente muy seria y dice, perdone, yo soy tarjeta plutonio, tengo derecho a entrar ahora mismo.
Ahora mismo se ha puesto de moda, o se está poniendo de moda, en los embarques del avión, ir por grupos. ¿No sé si te has dado cuenta?
Sí, fila A, de los números primos, con todos aquellos, deberían hacerlo un poco más difícil, porque yo creo que las pruebas aún son bastante fáciles. Que dijeran, a ver, todos aquellos cuyo mínimo común múltiplo sean 9 y aquellos cuyo máximo común denominador pueda llegar a ser bla, bla, bla.
O por horóscopo, Dios sabe, ¿verdad? Oye, otro momento que me ha gustado mucho del libro es cuando hablas de que cuando éramos pequeños y queríamos, bueno, de escondidas, cogíamos la caja de herramientas de nuestro padre, la abríamos, ¿no? Pero luego era una misión imposible cerrarla.
Sí, era horrible eso. Es que una caja de herramientas es muy fácil de abrir, pero luego cerrarla es imposible. Ahí tiene que venir una madre a echarte una mano. Si no, eso no hay manera. Yo recuerdo que, claro, antiguamente las cajas de herramientas se iban haciendo poco a poco. Un día necesitabas un destornillador, bajabas a la ferretería, te asesorabas, investigabas, hacías un máster y un doctorado y un curso de posgrado y volvías con el destornillador para el tornillo que tenías que ajustar. Y ese destornillador ya se quedaba en casa. Otro día necesitabas un martillo que lo podías pedir o lo podías alquilar o comprar. Y poco a poco iban entrando en casa herramientas y ahí las ibas coleccionando y era tu caja de herramientas personal. Ahora no, tú ahora vas al chino y compras una caja de herramientas por 10 euros donde están todos los destornilladores, todos los martillos, todas las sierras de pelo, nivel. Tiene un problema. Están hechas de una aleación de metal y chopper.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, cuando tú quieres atornillar un tornillo, esperas que el destornillador haga no sé, resistencia.
Su fuerza,
no,
sí.
Se dobla como el chicle, igual.
Igual, totalmente de acuerdo, porque a mí me ha pasado.
Es una aleación de hierro y chicle.
Oye, hay una cosa que me ha gustado mucho, bueno, y me ha hecho muchísima gracia, que es aquello que dices que los bebés deberían tener asa de transporte.
Eso es necesario. Se ve que Dios no ha tenido un bebé en brazos jamás. Porque los bebés deberían tener un asa. Eso no hay por dónde, no hay por dónde cogerlo. Agarras un bebé y además está, cuidado que se le cae la cabeza. Pero hostia, que no viene enroscada, se acaba de salir. Cuidado que se escurre. Es que es como agarrar un pulpo eso.
Oye, y hablando de bebés, pasamos a niños, porque aparte de escribir libros para adultos, en cierta manera, también han escrito libros para niños, como es el caso de Diario de una Pulga.
Eso fue una aventura musical que emprendí, y ojo, recuerdo, hace mucho tiempo, con Emilio Aragón, con Pilar del Río, uh-huh, con José Saramago, y fue una cosa muy bonita, una especie de un ciclo de conciertos infantiles, donde Emilio dirigía a la Sinfónica, creo que era la Sinfónica de Tenerife o la Sinfónica de Galicia, o uh-huh, a las dos o a la misma, y me pidieron que escribiera un cuento para acompañar a la obra musical de Camille Saint-Saëns, El carnaval de los animales, y escribí este cuento, un relato de una pulga que quiere ir a esquiar a Vaqueira Beret, iba pasando de animal en animal hasta que por fin encuentra una opción mejor. Esa historia va acompañada de la obra musical de Camille Saint-Saëns, El carnaval de los animales, que yo se la recomiendo a todo el mundo si es que alguien no la conoce ya. Uh-huh. Y pues de ahí salió un libro muy bonito, ilustrado por la artista Marta Botas, y que viene con su CD, con el cuento leído por mí, por si hay algún padre que no se lo quiere leer a los niños, pues pone el padre automático y ya se lo lee solo el CD, y con la música, que es deliciosa, y esta grabación es especialmente buena, muy recomendable.
Oye, Luis, yo creo que tú vives en un mundo mágico, ¿no?, que es el mundo de la palabra, aquel mundo que llega a los espectadores de manera directa, en cierta manera. Y hablando de mundo mágico, que es mi apreciación, mi punto de vista, yo creo que tú eres un gran mago, ¿no?, o te gusta mucho la magia.
Bueno, soy un aficionado que poco a poco me he ido haciendo profesional, casi sin quererlo y porque las circunstancias me obligaron. Yo siempre me encantó ver la magia, estudiarla, y de repente me he visto haciéndola en televisión sin saber cuándo empecé ni cuándo voy a terminar.
Claro.
Pero es una disciplina, es un arte interesantísimo por todo lo que le da al que lo practica.
Oye, ¿y para cuándo un espectáculo de magia?
Pues fíjate, hay un problema ahí. Y es que la magia en la que yo me he especializado es esa magia de cerca, con pequeños objetos, uh-huh, con monedas, con cartas, con aceitunas, imperdibles, clips,
¿sí?,
púas de erizo, cosas pequeñitas. Y entonces es muy difícil plantear un espectáculo para que la gente pueda ver eso en un teatro.
Claro.
Yo hago algunos shows para grupos muy reducidos, de 20 personas, amigos, familiares, uh-huh, a lo mejor una empresa un día me llama y dice, queremos que hagamos un show para 20 personas aquí, bueno, pues nos sentamos en torno a una mesa y lo hacemos. Pero no se puede hacer un espectáculo para un teatro, o por lo menos yo no soy capaz todavía de que lo que yo soy, de que lo que sé hacer se disfrute en un teatro mejor que cuando alguien se sienta a una mesa. Y como por ahora es mejor sentarse a una mesa, no he encontrado la manera de traducirlo al escenario, me siento en una mesa.
Oye, Luis, ¿televisión o teatro?
Es distinto, es como si yo te dijera, ¿qué prefieres, carne o deporte al aire libre? No tiene nada que ver. Las dos cosas son fantásticas. Entonces, el teatro te da la interacción con el público, uh-huh, la risa en el momento, pero la televisión te da una especie de trascendencia o de influencia o de propagación mayor.
Sí,
donde más disfruto yo es en el teatro, pero en la tele se pueden hacer cosas que no puedes hacer en el teatro.
También es cierto, pero bueno, vamos a ver, Luis, mira, yo hablaría contigo horas, pero tenemos un programa que tan solo dura 3 horitas.
Ay, qué pena, solo tenemos 3 horitas.
Pero escucha, vamos a ver, la última vez que hablamos contigo en el programa La Bámbula de IB3 Radio, te hicimos una pregunta, que era, ¿cuál era tu plato favorito?
Ajá, ¿y cuál era?
Según tu contestación, era la ensaimada de Coca-Cola
La ensaimada de Coca-Cola.
De Coca-Cola, sí.
Santo Dios.
Quiero decirte, que todavía no se vende, pero que estuvo a punto de salir esta ensaimada, ¿sí? No, no es broma, ¿eh? Te lo digo de verdad. Lo que pasa que, desgraciadamente, el panadero que quería llevar a cabo este invento falleció. Y entonces se llevó con él la receta. Pero es verdad, ¿eh? No, no es cachondeo lo que
sí,
te estoy
puede
diciendo.
Ser, puede ser.
Entonces, como...
¿Ha triunfado la Cherry Coke?
No puede triunfar cualquier cosa. Las cosas como son. Pero vamos a ver. Y ahora, ¿qué nos contestarías? Tú has visitado varias veces las Islas Baleares, ¿no?
Sí, claro.
No te preguntaré en qué isla te gusta estar más, porque es un, cualquier isla de las Baleares es maravillosa. ¿Has visto que bien nos hacemos la pelota los Baleares a nosotros mismos?
Claro, claro.
Como debe ser, como debe ser. Vamos a ver, pero me gustaría volverte a preguntar un plato. Es decir, ¿cuál sería para ti en estos momentos, a día de hoy, un plato? ¿Cuál es tu mejor plato?
Pues bueno, si el año pasado, hace dos o cuando fuera, si en tiempos pretéritos dije que la ensaimada de coca, yo creo que ahora debería decir la coca de ensaimadas.
Oye.
Creo que se podría hacer una coca de ensaimadas deliciosa.
Oye, te hago saber que hay coca de ensaimadas.
¿Ah, sí?
Sí. Es decir, yo te lo voy a explicar en pocas palabras. Tú puedes ir a un horno, sí, y decir, me gustaría... Bueno, siempre son dulces, ¿eh? Nada de salado. Sí. Pero tú dices, quiero una coca de albaricoque con pasta de ensaimada. Y entonces te la hacen.
Bueno.
Es decir, que mira, eso sí que podemos conseguirlo.
Pues sin haberlo probado,
esta tarde
yo...
te llevamos al auditorium a las 7 de la tarde cuando empieces el espectáculo. Nada. Pero al terminar... Tú probarás
una coca de ensaimada.
Una eso coca de ensaimada. De
ya
pasta
que la ensaimada
de ensaimada.
De coca no la vamos a poder catar.
¿De cuál? Perdona.
La ensaimada de coca.
No,
ya no, la vamos
no
a poder
esta
catar.
Ya no. De momento nada. De momento
vamos a,
no.
A
de Coca-Cola, por cierto, ¿eh? La ensaimada de Coca-Cola.
Albaricoque o albaricoca.
No, albaricoque, albaricoque. La de coca, déjalo, es de Coca-Cola, ¿eh, Luis?
No, pero la coca de albaricoque no se podría tomar.
La coca de albaricoque...
La albaricoca se podría tomar.
Bueno, un albaricoque... Bueno, lo dejamos aquí, Luis.
Una albaricoca yo también me la como.
Oye, ha sido un placer, Luis, hablar
un
contigo.
Un abrazo grande y nos vemos, ya queda poco.
Ya queda poco, a las 7 de esta tarde en el Auditorium de Palma, la Sala Magna, que creo que la gente que se desplace hasta allí va a disfrutar al 100%. Y muchísimas gracias. Y B3 Radio te agradece el tiempo
nada,
que nos has dedicado.
Una cosa nada más.
Dime.
Te recomienda venir orinado de casa para no tener un incidente en las butacas.
Me parece muy bien. Un abrazo, Luis.
Un abrazo grande, nos vemos.
Nos vemos, hasta luego.
Dios.
Superstar, where you from, how's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you.
I després de parlar amb en Luis Piedrahita, bueno, anem una estona de publicitat, però tornem tot d'una amb una gran superentrevista avui, programa de superentrevistes.
La bàmbola.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca 106.8. A Menorca 88.6. A Eivissa i Formentera 93.7.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
Encara no tens el llibre del programa d'IB3 una micona més? Podràs disfrutar de les millors propostes culinàries de xef Tomeu Caldentai, de l'experiència d'en Òscar Martínez, referent de la cuina televisiva, i de les receptes de postres en la frescor que ens aporta Fabián León. I tan sols per 9 euros. Cuinar serà més senzill i divertit quan una micona més estigui a les teves mans. El pots aconseguir a les oficines del Club de Subscriptors del Diari Última Hora Mallorca, al periòdico d'Eivissa i Formentera o en el Club es Diari de Menorca. I ara també el teu quiosc habitual, amb la col·laboració de Nova Televisió. Més informació a www.ib3tv.com.
Cada
matí prenem el cafè Escafè Divendres i aprofitem per analitzar tota l'actualitat de la jornada.
Sempre hi ha un però.
No hi ha alternativa al sistema.
Ciutadans poden intervenir.
Refrescate tus datos, que tampoco es verdad.
Prometo que no le quiero pegar fuego a la tele.
Ya estamos con este Sony que te que me chirría tanto.
Segur que va una frase sense que me facis de torero i me surtis.
Bastante de acuerdo con lo que están diciendo y no sé si me tengo que preocupar.
I després del cafè, si és necessari, els convidem a una tina. Ens acompanya?
De dilluns a divendres, a les 9:05 del matí, a Escafè Vivetres.
Passió per la mar. Un programa per saber tot allò que passa a les aigües de les illes. Tant si ets un entès com novell, tens el teu lloc, sempre i quan siguis una apassionada per la mar. Enrola't a Passió per la mar. Divendres a les 10 del vespre a IB3 Ràdio amb Pedro Guasp i Laura Marquès.
IB3 Ràdio, a Capdepera 96.4.
La sents?
Continuam girant la bàmbola.
Bona gent, tornem a ser aquí, després de la publicitat som aquí a la Bàmbola. I al llarg del matí hem convertit la Bàmbola en un gimnàs, hem anat a classe de pilates, a classe de zumba, a classe de tot, de tot. I ara troca classe de balls llatins, què vos pareix? Però per dur a terme aquesta classe tenim una entrevista de luxe, bona gent. Tenim una entrevista d'aquestes que diuen la guinda del pastel. Senyores i senyors, amb tots vostès, Don Llorenç Santa Maria. Molt bon dia, Don Llorenç.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, aquí a Vetre Ràdio, duent un programa que es diu La Bàmbola, de les 9 del matí fins a les 12, i és un plaer que a la darrera hora estiguis amb nosaltres. Llorenç, ets per Barcelona?
Ara sí, sí, sí.
Què tal, com estàs, primer de tot?
Bé, estic bé, aquí hi ha molt bon ambient, tothom està content,
i això és el més important, no és vera, claro, que la gent estigui content. Llorenç, com se te va ocórrer gravar una cançó amb la d'opereta? Tens el cap bé, home?
Bueno, t'ho va dir ell, va ser una aventura, tio. Saps què va passar? Que, a més, m'ha de fer gràcia, però, clar, allà a l'estudi gravant, me posava mama...
Què dius? Què dius?
Me volia lligar...
Anava i... fora corda, bé, hombre, tu sempre has estat un set símbol, també ho hem de dir.
No, va ser una aventura, home, va ser molt divertit. Sí.
Escolta, Llorenç, aquest passat dia 5 de novembre vas estar a Palma, en el teatre principal, perquè se va fer un homenatge en els Javaloyes. Com va anar?
Va ser molt guapo, molt emotiu, perquè, claro, aquesta gent és una institució a Mallorca i a altres llocs, però vull dir, jo no podria fallar mai. Tenen en compte que jo quan vaig començar, no és que ells siguin molt més gran que jo, ni molt més, no és això el tema, però jo començava a ensejar i a cantar amb un grup i amb un altre, i ells eren el grup, el conjunt de referència, m'entens?
Sí,
I clar, la meva germana de més, la meva germana major, tenia tots els discos d'ells i vull dir que jo vaig créixer
escoltant Los Javaloyes.
Sí, escoltant Javaloyes, m'entens? Créixer musicalment parlant, vull dir.
No, ja t'entenc. Escolta, Llorenç, tornes a Mallorca molt aviat, perquè sí. Dissabte dia 15 de novembre tens una actuació important en Los Patos, al Cudi, és així?
Sí, exactament. És una cosa que no, no acostumo a fer molt d'això de cantar a un restaurant, però bueno, ara...
Però te puc dir una cosa, Los Patos, la gent va a sopar, però després hi ha un concerts magnífics, eh?
Sí.
La gent hi va més per escoltar el concert, i això que Los Patos fan un menjar excel·lent, eh?
Sí, no, jo
Los Patos, te puc assegurar que s'ha convertit en un referent a nivell musical de lo que és el nord de Mallorca. Vull dir, primeres figures han actuat, i com no, si han actuat primeres figures, hi ha d'actuar una primera figura com tu.
Sí, no, però ho dic perquè algun estiu m'ho havia dit per anar-hi i per lo que fos no podia, no? O perquè aquells dies jo no podia o per lo que fos, i ara al final, mira, novembre va bé anar-hi, i bueno, i tinc ganes de fer-ho perquè ho farem així en un concert un poc intimista, no?
Vull dir, acústic, no?
Sí, en plan piano i una veu, i veurem què passa, perquè això no, jo normalment sempre vaig amb un grup de dos o tres o quatre, no?
Sí.
I aquesta vegada hi vaig només amb un pianista i un cantant. Llavors ja veurem en què passa. Estic content, però...
Te puc dir... Jo no som d'això de dir futur ni cosa, però te puc dir el que passarà?
No ho sé.
Jo t'ho diré. En primer lloc tindràs pla. Això per... Ja t'ho dic ara mateix. Tindràs pla. I segon, sortiràs supercontent.
Descansar. No, sí, segur.
No, t'ho dic de veres, Llorenç, de veritat, és un lloc on te sentiràs molt còmode, ja t'he dic, i ompliràs, perquè tu ums, eh? Quant d'any fa de professió, Llorenç?
Buf!
Va més no comentar-ho ja, no?
No, vaig començar en sèrio, diguem, com a professional, en 1766, i això era el 67. Vull dir que... Mireu, compte. No val la pena comptar.
No, val més deixar-ho córrer.
Sí, però bé, no, m'alegra, per exemple, de l'homenatge que dius de Samadès. Està bé, vaig retrobar molta gent que veig que encara estan en marxa i tal, i suposo que ells s'alegraren de veure mi també, i bueno, i ja està. Sí, alguns amics han desaparegut, alguns músics, cantants o músics han desaparegut, però així ja hi tinga, no? Vull dir, això és normal. El que passa que a mi m'emprenya. Jo tinc reaccions dolentes quan se me'n va un amic.
Clar, saps? Com tothom, sí.
Sí, però hi ha gent que no sé, que li entra una pena i no diu res, i jo no.
Tu t'empipes i ho dius.
Exacte, m'emprenya, saps? Però una altra banda sé que sí, que llei de vida, però tu ho dic.
Sí, la vida és així, Llorenç. Uns se'n van, altres arriben. És molt dura la vida. Per un dia d'alegria en tenim 21 de tristor, eh? Per tant, hem d'aprofitar el dia d'alegria, que no és vera.
Exactament.
Escolta, Llorenç, darrerament vas treure un disc que se diu Pell de Gallina, un disc cantat en català. Què mos contes d'aquest disc?
Bueno, ja sabia, jo no feia aquest disc per tenir un gran èxit. O sigui, l'únic que volia era fer les cançons, moltes d'elles ja les havia gravades inclús, però no vaig tornar a gravar, i volia cantar en la llengua i ja està, i volia cantar cançons que me feien sentir coses. A veure, jo haguéssim pogut fer molt més promoció, no en vàrem fer tanta. Per cert, vaig intentar fer la presentació en directe a Mallorca, en el principal,
sí.
I em van posar algunes pegues econòmiques,
sí.
És a dir, que m'ho volien fer pagar massa diners, i dobbes. Però, a part d'això, l'he presentat per tot com he pogut.
I tu pots dir el que vulguis, però ha estat un èxit, eh?
No, sí. Però el circuit
la gent que l'ha escoltat, entre ells, m'ha trobat jo, te puc assegurar que és un disc excel·lent.
Sí, i ara n'estic preparant un altre, però no sé quan sortirà, perquè no tinc...
Home, això és notícia, Llorenç, estàs preparant un nou disc. Malgrat sí, no sàpigues però... quan surti, però estàs preparant un nou disc.
Sí. Perquè avui en dia el tema aquest d'internet
sí.
ha canviat tot l'ordre establert, m'entens?
Clar.
O clar. Encara de seient se'l pot baixar, i a vegades també quasi ja no val la pena fabricar discs.
No, en absolut, ara
no,
ja...
No val la pena.
Escolta, Llorenç, jo sé que darrerament tu has fet moltes funcions per la, per Amèrica del Sud, Colòmbia... Com va per allà? Perú?
No, allà és una cosa exagerada. O sigui, hi ha un moviment ja des de fa molts anys i te tracten com si fossis, jo que sé...
Un 10?
Sí, no, una cosa extraordinària. Vull dir, si gent... crides, interrompeixen la cançó amb aplaudiments...
Parell mentida, Llorenç, parell mentida que un artista de la teva categoria en sos any de professió que du a la seva esquena estigui triomfant encara a Amèrica del Sud, a diferents països d'Amèrica del Sud, i que encara no hagi actuat a Santa Maria.
Ah! Home, Santa Maria sí que he actuat, eh?
Sí.
He actuat cada... 3, 4, 5 anys sí. Me criden alguna vegada, sí.
Alguna vegada?
Sí, no, això sí.
Tu te sent ben tractat, idò?
No, no me sent ben tractat, ni maltractat, tampoc, perquè això és una cosa que... a veure, és que és molt difícil dir això, no ho sé, no ho sé. No me sent maltractat.
Eh? Mira, encara estem atents d'arreglar-ho, no te preocupis.
No.
Arreglar-ho, lo del teatre principal, perquè puguis presentar el nou disc en el teatre principal, nosaltres des d'aquí farem tot el que puguem i més, i intentarem que a Santa Maria puguis fer un concert d'aquests emblemàtics. Jo trobo que a la teva terra tu has de fer un concert emblemàtic.
No, en quant a Santa Maria, te tenc que dir que alguna vegada que he tingut algo que... presentar o que me fa il·lusió fer, sí, no, he anat allà. Jo me'n pareix una vegada que vàrem tornar a juntar 66
sí.
I vàrem anar, en casos puntuals, sí, no me posa cap pega. El que passa que un que viu d'això, més o menys,
sí.
El que voldria és que el contractessin pagant bé, m'entens?
Ja.
O no? Sí,
sí, perquè a vegades diuen tu ets del poble, pots venir a actuar, que nosaltres estarem contents que venguis a actuar, ets del poble i faràs un detall en els teus veïnats. Ho dius, sí, però jo sí. Cada mes he de pagar les meves factures.
Claro. Eh? Per això t'ho dic, lo que no tens dret tampoc a queixar-te, però sí, sí, tota l'hora de dir-ho. Vull dir, jo el que voldria és que Santa Maria i aquell altre poble i aquella altra ciutat me contractessin, és igual que Palma. A Palma, a la festa de Sant Sebastià, la majoria de conjunts de Mallorca brillen per la seva ausència.
És cert.
O sigui, n'hi ha algun que sí, però jo ja fa molts anys que ho dic, quan parlo de xerrar amb un altre, dic, hosti, per què no fes un dia...
O una plaça que sigui tot dedicada...
Una plaça tot dedicada a gent d'aquí.
A gent d'aquí, efectivament.
Home, gent que professional d'aquí.
Sí, sí, sí.
Que els va molt bé, encara que sigui un bolo a l'any. Però bé, això ja no m'altera tant. Abans m'alterava més, ara ja no.
Ets un home de temperament.
Sí que ho soc, de temperament, però abans ja aquestes coses m'alteraven i ara ja, mira...
Deixa-ho córrer.
Amb un petuadell sagrat ja ho deixo.
Escolta, el que no hem d'oblidar és que dia 15, dissabte aquí ve... estaràs a Los Patos, al Cudi, de la mà d'en Biel Font, que és un gran anfitrió, i jo crec que, el que t'he dit abans, omplirà els Los Patos i t'aniràs molt content d'aquest concert. Jo te vull dir una cosa. No, t'ho assegur. Mira, mos jugam un sopar o un dinar a Los Patos, si vols. Eh? Te pareix bé, eh?
Sí, però pagues tu.
Bé, fet. Jo te'n de cuna, a més. Escolta, rei, mos despedim de tu, però mos despedirem amb una cançó del teu disc Pell de Gallina, si te pareix bé, que és sí. Mestre Pere Joan. T'ho pareix bé?
Molt bé, d'acord.
Moltes gràcies per IB3 Ràdio i moltes gràcies per les teves paraules. I dia 15 a Los Patos, al Cudi.
Ja, molt bé.
Una abraçada, amic. Adéu.
Adéu, gràcies, home. De sa joventut, d'aquell primer amor, aquelles xerrades, aquelles pesades i d'aquell temor. Pere Joan ha segut un bar de sa plaça cercant una mica de sol. Passen ses hores
danses coses que va disfrutar. I mentre et somia, es present oblida, es queda tot sol. Que passes la vida, t'escapen els peus i torna a començar. Cada dia igual, mestre Pere Joan.
Ai, no sé vosaltres, però escoltant Llorenç Santa Maria sempre és un plaer. Tant si és para que no me olvides, com si és mestre Pere Joan del seu dit pell de gallina. Jo no sé vosaltres, bona gent, però jo estic rebentat, perquè el nostre programa avui s'ha convertit en un gimnàs i jo, que no som molt de fer gimnasi, he quedat esbroenat de per tots els costats. Però ho he passat un guster. He passat un guster d'estar aquí de les 9 del matí fins ara, fins a les 12, amb aquest equiparro que té la Bàmbola, com és en Xavi Fullana, productor, Luis Menéndez, el tècnic, tots els nostres col·laboradors. Ha estat un plaer. Jo només vull dir una cosa. Joan Bausà, per favor, torna de la muntanya. Torna, que t'esperam amb els braços oberts. I esperant que a tot voltes, a tots els oients que han tingut, tant de Menorca, Eivissa, Formentera, com de Mallorca, esperant que vos hagi agradat la Bàmbola d'avui i que torneu a estar amb nosaltres diumenge que ve, de 9 a 12. Salutacions, adeu amics, i això ha estat avui el gimnàs bambolero d'aquest diumenge. Molt bona setmana a tots.